I a les 12:30 per acabar el dia amb el Jamosa i Galana amb un episodi molt, molt interessant.
Molt interessant, 425 anys dels gegants del Pi, que de fet tothom coneixem perquè hi ha una cançó que parla de la rivalitat entre els gegants del Pi i els gegants de la ciutat, però crec que no molta gent és conscient de tota la trajectòria d'aquestes figures i per tant val la pena, 425 anys, aquí parlem a vegades d'entitats que fan 75 anys i ens sembla una bogeria, doncs imaginem-nos una entitat d'aquestes característiques i de fet és aquest any el 26 on ho celebraran i tenen un reguitzell d'activitats interessantíssimes que ens expliquen de la mà del José Luis Auñón, el Xamosa i Galana, i crec que és la millor manera d'acabar també el programa avui. Neus, t'esperem en una estoneta amb el plan de tocar. Que vagi molt bé. Fins ara. Vinga, doncs anem a conèixer la proposta del Cinema Capri.
Vamos a organizar las vacaciones. ¿Qué quieres que hagamos, Alex?
Quiero que hagamos un viaje con la abuela.
¿Con la abuela?
¡No, no, no, no! ¡Hola, tortuguita!
Bueno, yo todavía tengo que pedirme los días libres en el trabajo.
Nada, ya nos estamos olvidando.
¡Qué duda! ¡Vale, vale!
¡Esta es mi abuela!
Venga, chicos, que nos vamos.
¿No hay cinturones de seguridad?
Tú tranquilo, que no vamos a colisionar. ¡Opa!
¿Qué? ¿Seguridad total?
¿Sabéis lo que es un Simpa?
No.
¿Y dónde están los niños?
Se los ha llevado tu madre de excursión.
¡Mierda!
¡Me cago en mi madre, me cago! ¿Mamá? ¿Delinquiendo delante de tu nieta?
¡Eso es total, amo! Estamos infringiendo la mitad de normas de circulación.
¿Qué es conducir?
¡Mola, no!
Aquesta comèdia, Abuela Tremenda, és una de les apostes del cap de setmana al Cinema Capri. La podreu veure tant dissabte com diumenge a 5:45 de la tarda i estarà combinada amb una proposta ben diferent. Es diu Rondalles i en aquest cas la podreu veure a partir de 7:45 del vespre. Com sempre, us donem la pàgina web, el portal on podeu consultar tota la programació, www.cinecaprialprat.com. Ens aturem un momentet i tornem amb la tertúlia. Fins ara.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals... De...
Tot és possible quan condueixes el nou Stonic.
Saps el que és conduir en moda like? Puja al nou Kia Stonic i que t'agradi a tu i a la resta del món. Nou Kia Stonic des de 18.220 euros amb finançament de Banco CTLM fins al 31 de gener. Consulta les condicions a kia.com.
Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Sis minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem la nostra tertúlia de divendres. Saludem l'Alfredo García. Què tal? Com estàs?
Molt bé. I tu?
Benvingut. Jo bé, de divendres una mica més tranquil·la. Ha estat una setmana ben interessant. Carmen Martí, què tal? Com estàs?
Molt bé, també. Genial. Aquí sempre és venir com a casa.
Ens encanta això. Lluís García.
Hola, molt bon dia.
Com va tot?
Doncs aquí estrenant l'any.
Doncs sí.
Radiofònic.
Estrenant l'any radiofònic. És veritat que jo encara aquesta setmana he dit bon any. Crec que ja avui acaba, no? Això de dir bon any.
No, sempre.
Tu sempre ho dius?
La persona que veus el primer any, no?
Sí. Jo encara dono els primers bon any.
Sí, eh?
Perquè si no l'has vist...
Si no l'has vist, clar.
I no acabes mai de dir-ho, sí, aquest mes, no? Quan acabes tu? Jo em poso... Jo crec que ja, avui és l'últim dia que diré bon any.
Bueno, però és que a vegades... La persona que ja t'ho diu.
Clar, si t'ho diu.
Sí, no. I has de correspondre.
Li has de correspondre.
I a més, ha de ser sempre bon any.
I tant, això
és veritat. Ha de ser sempre bon any.
Doncs comencem amb força, amb energia, però déu-n'hi-do quin 2026 estem tenint per endavant. Hi ha molt moviment.
Uf.
A nivell internacional estem pendents també de tot el que pugui passar a Groenlàndia, que això afectaria directament a la Unió Europea.
I tots.
Per tant, veiem que és un any convuls, a nivell d'equilibris internacionals. Mm. Nosaltres avui parlarem molt del Prat, però suposo que heu estat molt pendents, no?, de tota
Totalment.
La situació a Venezuela, del que pugui passar a Groenlàndia i ara també de l'Iran. Mm-hmm. No? Per tant, són pols d'atracció
que
se sumen als conflictes que teníem existents a Ucraïna i a Gaza.
Sí, és que sembla que ho hàgim oblidat, Ucraïna i Gaza, i perquè, clar, perquè encara estem, hi ha bombardejos i a Ucraïna estan encara en guerra. És
que
sembla que quasi no en parlem, però és que és una realitat. I tot el que ve, però sempre pels mateixos personatges.
Que el 2026 fos menys bèl·lic o al contrari?
M'espero que
sí, però la realitat
no pinta així.
No marca perquè aquest home que és l'amo del món,
el boig del món.
Ell marca la parla amb una i li diu, "Sí, diu, és aquesta, la Delphi, és molt amable, molt això, però jo sóc l'amo,
Home, jo sóc l'amo del petroli, vull dir, el que té claríssim, Com a Iran, anda que li importa amb la població d'Iran, el que passa que té petroli
amb
darrere,
les pistoles sobre la
taula.
Clar.
Bueno, però i el que fan al seu propi país...
Es pot liar molt, perquè, clar, no és Venezuela, té un...
Estan els ayatolars allà... Clar,
té un poder armamentístic molt important.
Sí,
tu, Lluís, com estàs seguint tots aquests...
No, és que jo crec que comencem l'any amb bons propòsits, però després veiem que aquests propòsits són molt bons en teoria. Per què? Perquè la realitat és així. Som humans i ara deixem una cosa, comencem una altra. ara hi havia una guerra, ara ja no ens recordem, ara hi ha un altre problema de guerra, ara sí. Llavors, jo crec que és un tarannà humà normal, perquè si recordem el gener del 25, també parlaríem igual. Què passa tal? Ah, bons desitjos. Però veiem que després la realitat, doncs hi ha bones coses, però també coses dolentes. Però la veritat és que tot això que heu dit del Trump, de l'altre, dels interessos, de fer-se la foto, de rebre el Premi Nobel i matant a la gent, de la... i dius, però en quin món estem, no?
Sí, però centrat en una persona, o dos o tres. És que a mi és el que em dona tanta ràbia. No és que estem parlant del món en general, és que estem parlant d'individus en concret que estan dominant... O sigui, el que ha fet el Trump és el mateix que va fer el Putin, d'invair un país... O sigui, a mi el de Venezuela no és que m'agradés, òbviament, però qui ets tu per entrar en un país, segrestar el president i emportar-te'l? I és que ningú hem dit res.
Sembla una pel·lícula.
I dius, i ara diu, i no, i faré el mateix amb Groenlàndia, o la compro o la invado.
Això és el que, faré... és el que sempre s'havia dit del repartiment del món. Les tres grans potències,
bueno, és que és el que
Xina,
van fer, eh?
Rússia i Estats Units.
Sí. Ho estem veient més que mai.
I este
és mi pati trasero, i l'altre diu aquí... I l'únic que no parla és Xina, però ell va fer.
Ah, això,
dominant...
És una invasió,
Àfrica, és una invasió dominant... silenciosa.
Doncs això no estava en el tema, però sabem que sou persones informades, i és que és veritat que estem pendents, no? No som experts en Iran, no som experts en Groenlàndia, però és veritat que al final anem seguint totes aquestes notícies i estem molt pendents, no? Tornem cap aquí al Prat, perquè ahir, doncs, com dèiem, cap al migdia, va sorgir aquesta notícia, un aterratge d'emergència a l'aeroport del Prat d'un avió de Turkish Airlines que feia el trajecte entre Istanbul i Barcelona. No era tant que s'hagués de desviar o aterrar d'emergència, com a vegades havíem entès, no?, en una ciutat intermitja, sinó que va haver de fer servir la pista transversal, van haver-se de seguir uns protocols específics, com per exemple que va estar acompanyat per dos avions de combat, que es va deixar, doncs, en un espai diferent al que aterren els avions comercials, i doncs, es van activar una sèrie de protocols, com per exemple el protocol de seguretat AeroCat, la Guàrdia Civil també havia activat els protocols d'alerta terrorista, tot plegat per una broma de mal gust on un dels passatgers havia generat un punt wifi, doncs, alertant d'una bomba i que, doncs, tot el passatge anava a morir. Clar, no sé què en penseu d'aquesta broma i què ha de passar ara amb aquesta persona. S'està investigant quin dels passatgers havia fet això i què hauria de passar a partir d'aquí, perquè posem-nos primer en ser un passatger de l'avió, agafar el mòbil i veure aquell punt wifi amb aquella amenaça. Què haguéssiu pensat i què haguéssiu fet vosaltres?
Pues bueno, jo no sé si hagués tingut la
paciència, no?
La paciència, no. La prudència, tranquil·litat d'aquest home que va veure el link aquest.
La persona que va alertar, no?
I no va fer cap moviment d'alertar a la resta dels passatgers, que havia sigut més problemàtic, i en canvi va anar amb els pilots i va dir, ei, hi ha això. Ells, perquè tota la resta de passatgers, hasta el final, mentre la policia escorcollava amb els gossos, els equipatges, si hi havia tal i que qual, no sabien per què. O sigui, solament quan per la premsa, o sigui, les redes socials, es van enterar. Jo crec que ha sigut un cas molt irresponsable per part d'aquesta persona que estan investigant a veure qui és, perquè això és una responsabilitat enorme. Jugar amb el temps que estem, amb tot el que hem parlat abans de com està el món,
vell,
que encara un tio amb una brometa estigui fent l'irresponsable, això no té nom.
No, jo crec que hi ha que fer-li pagar econòmicament, perquè ja no és només que diuen, baixa a la presó. No, és que el que ha fet, el que no, és el que tu dius, estem en un moment bèl·lic tan gran que a sobre una broma d'aquest tipus no és una broma, és que és una agressió contra tots els altres passatgers, perquè els altres passatgers encara, ja no només la despesa econòmica que suposa el caza o los dos cazas,
que
és una despesa econòmica importantíssima, el desplegament de totes les mesures de seguretat, de la Guàrdia Civil, dels Mossos, bueno, tot, sí, els, sí. Els, bueno, tot, tot.
La policia local, clar, també.
Tot, vull clar, dir... també tot, tot això és un desplegament econòmic, i inclús els passatgers, que encara que no sapiguessin que era una bomba, sabien que algo estava passant. Clar. Aquest neguit que deus de tenir en un avió, tu estàs en un avió i comences a veure policia cap aquí, ambulàncies que t'estan... Home, t'entra l'ataque, sí, vull sí. dir-te... tot això, jo... Lo pondria en numeritos?
Bueno,
i perdona,
hi ha una denúncia
clar.
Que pot haver-hi, si, si, molt suau és un mes de presó hasta, no, de 3 mesos de presó a un any.
Sí.
És el càstig sí. que té.
Doncs jo, poc, de la... poc
càstig. I comptant que el que és les forces de seguretat i sobretot la AENA, o sigui, el desplegament d'AENA, perquè els vols van continuar despegant sí, i aterrant, sí. vull dir que va ser una cosa molt, molt ben...
Molt ben portada.
Molt
no?
ben portada per protocols que tenen ja les, sí. les autoritats perquè això no endevingués amb altres coses que hagués sigut un caos.
Mm-hmm. Tu, Lluís,
Home, jo per la part aquesta dolenta, el màxim càstig. Un any, doncs mira, demà vaig jo i faig el mateix i em poso un any a la presó. Però vull dir que el màxim càstig. Ara també va bé que com a exercici pràctic,
sí, jo estava
com això no passa tots els dies,
s'ha assajat
doncs
molt
a veure
bé.
Com funciona tot mm-hmm. aquest desplegament de policia, de servei, d'emergències...
Sí, sí, bueno, ha sabut que funciona.
Ha estat com un exercici pràctic, no?
Era un simulacre un sense simulacre. Saber que era un simulacre, sí. no?
I ho diem ara rient, pensant
sí,
que no
sí,
ha passat res,
no ha passat
però un simulacre real, no?
Total,
sí,
total.
Sí,
total.
Sí, escolta, sí. amenaces de bombers s'han produït moltes. Sí. A vegades en comerços, al col·le...
Sí,
doncs,
sí, sí.
Hi ha tal cosa. I dius, mira, però a dintre d'un avió...
Ostres,
si la gent s'assabenta de que hi ha aquest problema, doncs hauria
no,
estat un
no,
caos.
És que no sabien res.
Per
vull dir que
sigui,
solament aquesta
passagers,
persona...
Menys
se n'adonen,
mal,
però...
Clar. Però...
Clar, aquí també és la part de l'esperança, no? De la persona que ho va veure va actuar amb responsabilitat.
Molt.
Sí. No va perdre la calma. No sé si vosaltres ho haguéssiu vist.
Bueno, és que...
Què penseu, si haguéssiu entrat en pànic?
Però, sabent tantes coses que rebem pel mòbil, jo no sé això quina fidelitat té de dir... qualsevol fica
no
allà una frase...
Tu no t'hauries cregut, potser.
No ho sé, és que no sé si l'hauria vist. Jo no
bueno,
sé.
És que era dintre de la red social de l'avió, eh?
Amb els mòbils. O...
No, el que passa és que aquí pots accedir, hi ha gent sí. que es connecta al wifi, que sí. és de pagament, llavors tu pots accedir a veure quin wifi hi ha, el de l'aerolínia, no? Per
sí.
exemple, ara ja tenen un wifi que si tu pagues
sí,
X diners, pots connectar-te i pots continuar treballant o el que sigui. Llavors, quan vas a fer aquesta connexió, et trobes que una de les connexions que hi ha disponibles posa bomba...
Estela, eh?
Llavors, aquí està el problema.
Jo crec que sí,
això,
em moro de por, eh?
Què faries tu? Jo no sé... No.
Jo plorar.
Plorar, cridar, no?
La posició d'aquest passager... amb aquesta...
No, una fredor, sí.
I dir, ei, això és... I no alterar ningú.
Sí, no
alarmar.
No,
molt bé.
Escolta'm, això és de...
Ara, com a pràctica,
com a
veure
com a
si
pràctica sí, sí. Ens va servir també com a mitjà de comunicació, que vam poder ser els primers que estàvem allà informant,
clar.
Ho vam poder penjar les xarxes amb
sí,
molta
sí.
celeritat
bueno,
i mira, també ens va servir.
Clar.
I celebrem que no hagi hagut cap problema ni cap alerta
exacte.
De veritat.
Però que abans hem comentat que es va actuar ràpid.
Sí, sí.
No van ser 4 hores, vols de Tarragona
sí.
a Còrsega, de Costa Tarragona... No, això no podia ser més urgent, pensant que hi ha un perill de bomba? Diu, es van aturar els vols. Em sembla que alguns es van endarrer.
Alguns
van
sí, però la gran majoria
però,
no, perquè van poder continuar
sí,
per la
sí,
resta
sí.
de pistes.
Però
que
si tens un avís de bomba, doncs això hauria estat més ràpid. Perquè si no,
no
que
bueno,
fas aquells vols amb
no,
una valla, amb
bueno,
una
però
valla...
Però és que has d'encaixar... Això és un
sí,
encaix de bolillos,
són molts vols.
Sí, clar, els avions de combat tampoc no són... Clar, no estan preparats per això ara al moment. I llavors és una resposta...
Ja el vol aquest... va estar esperant per poder aterrar. Vull dir, donant
voltes.
Con el caza al lado.
Que això no té importància
imagineu-vos vosaltres com
a nivell,
la finestra.
Perquè a vegades ja passa això.
Ja, però
a
dius,
vegades ja passa, però si no, sense necessitat d'això.
Sí.
I per això dic que va estar una bona actuació dels autoritats aeroportuàries de poder... Ho van manegar molt bé.
Sí.
Dintre del tema, però molt bé.
Clar, els protocols s'havien d'activar. És una amenaça... Amb
els gossos
mirant, més forta o menys, no?
Van pujar l'avió amb els gossos i tu amb el teu bolso i el gos olorant i l'altre i no sé què, tot això. Després d'allà, per passar per el control de
sí, d'explosius, no?
De la teva documentació per les oficines de la Policia Nacional que controla els passaports,
sí.
I després, quan tu baixes els
la maleta,
les maletes, els gossos olorant i tal, i que qual, vull dir que hi havia feina, eh?
Sí, sí.
Hi havia feina.
Doncs aquest va ser el tema, sens dubte, sí. I una mica el tema de la setmana aquí al Prat. Veurem què passa, si s'acaba trobant aquest passatger, si acaba havent de pagar econòmicament aquestes despeses, o si fins i tot ha d'anar a presó. Parlem d'altres temes que us volíem comentar. Són temes també que afecten els vehicles. Hem parlat molt amb la balisa, amb els canvis també. Quan comencem l'any, doncs parlem també amb els concessionaris i volíem parlar de les dues coses. Una és de si heu de fer una compra d'un vehicle, no sé si esteu en aquest moment o us heu hagut de treure algun vehicle per aquests canvis a les zones de baixes emissions. I després de les dificultats a vegades de trobar aparcament a carrer, moltes vegades també relacionades amb algunes activitats comercials que estem a prop de tallers i que fan servir quan no tenen espai dins del propi recinte, han de fer servir els carrers amb el veïnat. Us heu trobat en aquest punt d'haver de canviar de cotxe o no?
Sí.
Tu, Carmen, sí?
Sí. Jo a Barcelona, quan vam posar allò de les zones de baixes emissions, nosaltres teníem un dièsel. Em va donar molta ràbia perquè el cotxe funcionava encara molt bé i m'encantava, però vam tenir que canviar amb un benzina perquè clar, si no, no podíem circular per Barcelona.
A l'hora de fer aquest canvi, vau pensar en un híbrid endollable, en un elèctric?
Mira, vam estar mirant l'elèctric, sincerament no... D'això que t'estic parlant ja farà com...
7 anys o així, no?
Sí, por ahí.
Jo vaig haver de canviar-ho.
Ah, vale, pues sí, por ahí em va passar. L'elèctric no, perquè, bueno, encara no tenim la confiança de tenir... O sigui, ja he evolucionat, ara, perquè, sí. Per exemple, en el pàrquing on jo estic, sí que n'hi ha ara els endolls i la gent... Tampoc no n'hi ha tants, però n'hi ha uns quants per endollar. Els cotxes sí que tenen major... No sé
autonomia,
com es diu,
autonomia.
Autonomia, sí. De tal... i també i el preu, que clar, el preu és encara és bastant més car, llavors doncs
aquí et frenava, no?
Sí, ja. Et frena i vam comprar un benzina, vam dir, ja en parlarem. El pròxim sí. Ja en parlarem si la cosa evoluciona a millor o no.
Clar, aquí està el tema, que és una compra que has de fer amb una previsió que et duri 10 anys, 15 anys,
clar,
no? Sí. El màxim possible. I estem en un moment on encara doncs, l'elèctric no s'ha acabat d'implementar, els híbrids, hi ha diferents tipus, hi ha microhíbrids per tenir una etiqueta, hi ha híbrids endollables que sí que fan servir una mica més l'autonomia, hi ha altres híbrids que són pocs quilòmetres els que fan servir autonomia però no els has d'endollar. Aquí encara anem una mica perduts. Tu, Alfredo, t'has hagut de canviar el cotxe?
No, però estem esperant que el 2027...
Clar, que o sigui, llavors, ja estàs en aquesta...
Sí, sí, amb la, encara portem l'etiqueta aquesta
sí.
Groga que bueno, t'habilita encara, que solament no podrem servir el fer el cotxe quan hi hagi un punt d'aquests
alts
de contaminació. Però hi estem per un híbrid.
Tu t'ho estàs plantejant?
Sí, bueno, més aviat la Maria Jesús,
sí.
la meva senyora, que... Sí, diu, un híbrid, de moment. El meu fill té un híbrid, sí, bueno, i li va molt bé. O sigui, de moment l'híbrid és per hi ha per anys.
Molta gent està optat per aquesta via com intermitja, no? Per veure qui acaba sense deixar la benzina del tot, no? Però agafant també aquesta modalitat híbrida que et dona accés a una etiqueta eco i que llavors no tindràs problemes en regulacions properes. Lluís, tu t'has hagut de canviar el cotxe?
Ja m'agradaria, ja, però econòmicament no. Jo tinc un dièsel. I la veritat és que quan comencen a parlar que si l'elèctric, que si l'altre, però és que no contaminen d'una altra manera, però fer totes les bateries, d'on produeixen aquesta energia elèctrica que fan consumir. Llavors, la moda, ara la moda sí, tot elèctric. Però, a veure, sabem el que estem dient? No és la solució. La solució és posar més bon transport públic i que les rondes no es col·lapsin de tants cotxes i tot això sí que guanyaríem. Ara, tots els autocars, autobusos municipals, aquests sí que obligatòriament.
Perquè, tu començaries perquè per aquí, no? Per la part dels públics.
I tant, perquè estan tot el dia circulant. Però jo, si ara, que ja estic jubilat, i l'agafo una estona, ara he d'agafar la pila elèctrica, com diu el meu fill,
tu, Lluís,
amb aquests elèctrics que a vegades, fins i tot, tenim problemes de que ens atropellen.
Sí, si no vas a la guai,
no se sent.
Aquest és un problema important.
I perquè no és un bulto allà que diu, oi, que ve un cotxe, no?
A tu el teu dièsel encara té etiqueta en vigor?
El meu dièsel té aquesta groga.
Sí, o sigui que estàs en la mateixa situació.
Sí, exactament. I dius, si m'hagués tocat la loteria, doncs potser hauria d'aprofitar per un híbrid o per... Elèctric, no.
Una pregunta, perquè jo d'això no en sé gaire, eh? Però sent dièsel, pot circular?
De moment sí.
De moment sí. És el que deien, que, clar, són dièsels d'uns anys.
I ara els pujaran el preu del gasoil.
Però que actualment sí, però t'imagina, d'aquí al Prat, zones de baixes emissions, i l'aeroport, que el tenim aquí al costat, i el port, que el tenim aquí al costat. O sigui, ara la culpa són els que tenim un cotxe, no? No, home, no. Agafa tot un bon transport públic, tots els autobusos públics que siguin obligatoris, elèctrics o de gas o del que sigui, perquè estan circulant tot el dia. Però no ara ficar-se en gent que econòmicament no podem, doncs, fer aquest canvi. L'elèctric, i què? On l'endolles?
Clar.
He del garatge que tinc a casa, connectar una connexió. No, ara fica plaques, ara fica no sé quan. Però, no, i si l'elèctric, què fan amb totes les bateries dels elèctrics?
Ara els concessionaris s'han convertit també en facilitadors dels punts de càrrega i llavors han de vendre també el punt de càrrega.
Aquí al pàrquing de l'església tenim ja una connexió.
A mi el que em va fer gràcia és que quan vam tenir que vendre nosaltres el cotxe, que és que m'ha donat ràbia, perquè és que a mi aquell cotxe m'encantava.
És que fa ràbia perquè li tens carinyo ni tens estima.
I a més encara ho hagués aguantat i vaig tenir que canviar de vehicle, doncs, per lo de les baixes emissions. Però a mi el que em fa gràcia és que el vam vendre per internet, amb un noi no sé si era de Guadalajara o de no sé on.
Llavors penso,
què passa, que en Guadalajara no se contamina i aquí a Barcelona contaminem? A veure, un poquito d'ordre, no?
I en algunes ciutats...
No té molta lògica.
Jo he estat ara a Granada i aleshores, doncs, el casc de la ciutat, de la capital, sí que diuen
que no pots passar
emissions. I llavors m'havia fet gràcia, a veure si recordo, jugant amb amb zona de baixes emissions, no?
Sí.
Doncs deia, zona de bajo comercio, o el que sea, perquè la gent ja, com no pot acostar-s'hi amb els cotxes, doncs els mateixos comerços del centre havien dit, però ara no ve la gent a comprar.
Clar.
Perquè havien vist una disminució.
A Granada jo sí que recordo que fa anys que hi ha un espai del centre que és petit, però que sí que abans que aquí, fins i tot recordo la implementació de la zona de baixes emissions abans que aquí al Prat, que és veritat que, però en un espai molt concret. Hi ha, doncs, diferents opinions. La cosa és que és veritat que, com diu el Lluís, aquí tenint aquestes
infraestructures
al costat ens costa una mica més encara d'entendre la necessitat. Un altre tema que volíem comentar, parlant de cotxes, és això d'aparcar a carrer. No sé si, doncs, a part del pàrquing, alguna vegada heu de fer alguna gestió, portes el cotxe i és que a vegades trigues molt més que el que faries aparcant a casa i anant caminant.
Sí.
Us trobeu dificultats per aparcar al Prat?
Sí, però bueno, jo crec que amb aquest aspecte, jo em vaig llegir una cosa que veu gravar de la policia, que això és assaltada. O sigui que ens hem d'ajudar, perquè diuen, és que els que reparen cotxes els posen allà i els deixen mentre, i després el canvien i tal. Però també la policia mateix diu, sí, però vostè quan se'n va de vacances i no té un pàrquing el deixa un mes i tal i que qual. Ens hem d'ajudar. Vull dir, jo tinc a Parco, pues tenim un vado i cada dia allà camions aparquen perquè han de servir
de
les tendes del costat.
Han de fer de repartiment.
Si no, sí. Si jo no trec el cotxe, perquè jo tenia un veí que quan nosaltres allà fèiem activitat,
clar,
pues aunque no tregués el cotxe, trucava la policia i que bueno, que bé. Escolta'm, no, ens hem d'ajudar. Els tallers cada vegada tenen més problemes i hi han menys, perquè com que els cotxes van per ja és més electrònic que no mecànic, sí, pues, sí. Cada vegada queden menys i clar, no perden un client per no poder aparcar el cotxe mentre arreglen l'altre.